La finestra indiscreta.
Amén.
Ha hagut el comentari del Domingo, que ens ha enviat un correu a la finestra indiscreta dient que un cop acabada la setmana del llibre en català, els llibres de cinema han brillat per la seva absència, com sempre, i demana no només que fem un esforç per intentar, evidentment, trobar els millors, tenir-los, llegir-los, sinó recomanar-los també. I ens envia una llista que és la següent. Antonio Isasi, el cineasta de l'acció d'en Jordi Batlle, El cinema mut, de Palmira González. Amb molt de gust, Les meves millors entrevistes a Ràdio 4, de la Sílvia a Tarragona. Endevina qui et parla de cinema, d'en Jaume Figueres. Ficció criminal a Barcelona, 1950-1963, de Ramon Espelt. El diccionari del cinema a Catalunya, d'en Joaquim Romaguera. Diccionari de llargmetratges, El cinema a Catalunya, d'en Jal Comas. I Melina Mercuri, de professió grega, de Rosanda Medeiro. Llibres que són tots a l'abast, que podeu trobar, que podeu llegir, i que a banda d'anar a veure pel·lícules, de llogar-les, de comprar-les, de perseguir-les, de sentir programes de ràdio, us donaran tota aquella informació que a vegades serveix per ubicar les coses en lloc correcte i tenir una visió de conjunt més perfecta del que ha estat la història del cinema o bé alguna de les seves particularitats. Finestra indiscreta, la finestra indiscreta amb vosaltres fins a les 3 de la matinada. Benja Estacio, Àlex Gorina, Blanca López Bonet, Gemma Safon i Valentí San Juan. I avui amb nosaltres, i molt especialment gràcies, en Jordi Mas. Aquest programa té un número de telèfon del directe que és el 93-201-7474. Ens podeu escriure a finestra@catradio.cat o també des del mòbil al 7033 posant Cat Finestra, un espai en blanc i després el missatge. Quin llibre guanyarà el primer que truqui al programa aquesta nit? Un de ben segur, com cada nit. I sentia el nom de Melina Mercuri, de professió grega, ministra de Cultura i actriu. I tot d'una m'han recordat d'aquelles veus cantant al cinema d'actors que no acostumaven a fer. I em m'han recordat de la seva visita a Cadaqués per fer Los pianos mecánicos. I m'han recordat d'una versió que va fer preciosa d'una cançó de Mustaquí que es diu Le Metec.
De modo que usted es así.
Bien o mal.
No me lo imaginaba como es, pero... Bien. Bien. ¿Whisky?
Sí, señora.
No, coñac, por favor.
Sí, señor.
Hubiera jurado que usted bebía siempre whisky.
Jenny, la infalible. Oh.
Acabo de recibir un telegrama de Reginald. ¿Qué tiene que ver con él?
Somos amigos desde hace tiempo. También estamos asociados.
Cuídame a Van Sant. Creo que puede serle útil. Pero ten cuidado, es vulnerable. Le quiero bien.
¿Eso es todo?
No. Ha añadido, no lo devores.
Así me fue a Toledo, monajo, me estoy urano, y rapetí tus drones. Per patissà o litigi, me n'ha trobudi sti gardia, che ti broci su somnus. Ma fta ta xeria s'aftera, pudene gonori san jara, palepsa me to quima. Quija vaci a mumia pligi, agapi pude veri che gli, a me ni me sto crima. Però sopo to soffricoro a bottoniglio to sligo, classica mesti nicta. Fu erotas me pigli chi buca sta chili to fili, a sindrofia de nicta. Metti gardiamo mia pligi per patisa sapti tigi, cui can τυράνπο νερί, το όνειρο και την αυγή, και φεύγω πριν να αρχίσω. Θα συνεχώ από τον καιρό μοναχό μες στον ουρανό, θα έρθω ξανά κοντά σου. Μέσα σε εκείνη τη βροχή που σ' άφησα κάποιο πρωί και χάσα τη ζωή μου. Θα έρθω ξανά απ' τα παλιά σαν το πουλί απ' το νοτιά την πόρτα να χτυπήσω. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, πολλά θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω. Θα είναι μια άνοιξη πικρή, πολλά θα ανοίγουνε στη γη κι απ' την αρχή θα αρχίσω.
I tornem a trobar la solució d'aquell punto límite cero, vanishing point, que va escriure Guillermo Caín, és a dir, Guillermo Cabrera Infante, l'any 1971, amb Barry Newman, llançat per les carreteres americanes seguint la pista d'aquell DJ sec que es deia Super Soul i interpretava Cleavon Little. Una pel·lícula indispensable per entendre una mica més el cinema americà d'aquella dècada prodigiosa on van néixer Scorsese i Coppola com a directors definitius. Estem parlant de Punto Límite Cero i som al punt de la finestra indiscreta. Fins a 3 de la matinada amb tots vosaltres, la primera trucada amb un llibre de regal i amb respostes a punt, com per exemple el disgust que hem de donar a qui ens va demanar La culpa fue del tren, o Mi querido tesoro, o Las roques blanques de Dover, o El huevo y yo. Doncs cap d'aquestes pel·lícules està editada ni en vídeo, ni en DVD, ni a cap sistema de lloguer ni de venda. De Secretos de un matrimonio de Bergman, sí, que podem trobar la versió completa per televisió en DVD actualment i de lloguer en tots sistemes. I pel que fa a Waking Life, la pel·lícula de Richard Linklater, en DVD de lloguer també la podem trobar. I seguim al punt límit de la finestra indiscreta i amb una proposta molt concreta. Atents tots! Sí, si tenim alguna cosa a dir, a demanar, a respondre, de participació, tenim un vídeo en DVD d'una pel·lícula que es diu Siddhartha. Siddhartha és la pel·lícula de Konrad Rux que adapta la novel·la de Hermann Hesse. I tenim un exemplar i el sortejarem, o més que el sortejarem, el regalarem a la persona que avui, fins a les 3 de la matinada, em faci, o per telèfon o per escrit, la millor pregunta, el millor comentari o la millor petició musical. La millor pregunta, el millor comentari o la millor petició musical, fins a les 3 de la matinada, jo mateix seleccionaré qui serà qui s'endurà aquest DVD de la pel·lícula Siddhartha. ...201-74-74... ...finestra@catradio.cat... ...catfinestra espai missatge al 7033... ...i saps una cosa? No només has de veure Punto Límite Cero o Vanishing Point per la qualitat de la pel·lícula, sinó també per descobrir l'origen de Thelma i Lewis. Recordeu les dues noies llançades per la carretera del desert, acompanyades d'aquell Glenn Frey i el seu Part of Me, Part of You? We'll be right back. En tercer cap de setmana 300, la pel·lícula de Zack Snyder, el que als Estats Units ha arribat ja a la xifra descomunal de 162 milions de dòlars, tot i que aquest cap de setmana ha estat superada per una estrena nova, TMNT, és a dir, Teenage Mutant Ninja Turtles, la nova versió de les Tortugues Ninja, que evidentment supera aquelles disfresses una mica Michelin que portaven els personatges de la pel·lícula dels anys 80 per fer de l'animació el protagonista absolut en aquest cas. De tota manera, 300 arrasarà absolutament aquí, això està claríssim, perquè les sessions han estat planíssimes, pràcticament s'han venut totes les entrades, hi ha hagut multicinemes que fins i tot han dedicat les 8 sales del multicinemes a només projectar la pel·lícula 300, i té gràcia com enllaça amb uns correus que hem rebut, per exemple, un del Pere, dient que va veure Troia a TV3 ahir al vespre, i diu, una recomanació... No ho combineu amb una lectura dels poemes èpics d'Homer que estic llegint, l'Odissea, per exemple, ja que Menelau està viu i a la pel·li me'l pinten com un vell i el maten. I Helena ha tornat amb Menelau a Esparta donant gràcies als déus i a la pel·li marxa amb Paris. Potser la Ilíada això és així, però ho dubto. Bromes a part, em va semblar, opinió meva, que el film buscava lluir estrelles sense cap ambició. Arribats aquí, què tal 300, demana? I ja tenim dues respostes que han arribat per correu. La primera des del 34687 punts suspensius, que diu crec que 300 és una pel·lícula important. M'ha impactat molt la seva estètica deixant de banda l'apartat històric. És genial, brutal i única. Petons. I també un correu enviat pel Dani que diu he anat a veure 300 i m'ha agradat molt. Crec que és una pel·li on has de prescindir de la veracitat històrica i deixar-te emportar per les imatges impactants i brutals alhora. Durant quasi 2 hores la pel·li t'enganxa i no et deixa ni un moment que et perdis ni una sola escena. He trobat també divertit la contraposició dels virils i musculat cossos dels espartans enfront l'amanerament dels perses amb les seves túniques i vestits. El Xerxes sembla sortit del carnaval de Tenerife. És hipergai, com tota la pel·lícula, Dani, com tota la pel·lícula. Crec que el director ha fet una bona adaptació del còmic. La recomano a tothom, passarà una bona estona. Per cert, Àlex, una pregunta. Aquest estiu hi haurà programa al Club de la Finestra Indiscreta? Espero que sí i animo a tots els amics de la finestra que donin la seva opinió. Doncs ja sabeu, si voleu que aquest estiu hi hagi el Club de la Finestra Indiscreta, ja ho podeu demanar o per escrit o per telèfon o ens envieu un missatge i moltíssimes gràcies mentre nosaltres, per si de cas, ja anem preparant amb la Gemma el que podria ser la sintonia, és a dir, la música de l'orquestra cada nit al club. Tenim trucades. La Joana, la primera. Benvinguda i bona nit, Joana.
Bona nit. Ah.
Hola, Joana, una abraçada. Què podem fer per tu?
Igualment. Mira, escolta, jo voldria, aviam si me podries dir si saps si faran la MOM aquí en Espanya.
La MOM vols dir la biografia de l'Edith Piaf?
De Piaf, sí.
La MOM Piaf, l'Edith Piaf, la pel·lícula que va obrir el Festival de Berlín, està comprada... Sí que s'estrenarà, no trigaran gaire, i si ets molt seguidora i molt fan de la cantant,
sí,
doncs m'interessarà molt conèixer la teva opinió, perquè el que és l'explicació de la seva vida és molt correcta, la interpretació de l'actriu és més que dubtosa. De tota manera, les cançons són interpretades per la mateixa Piaf, o sigui que en aquest sentit sortiràs guanyant, eh?
Ja ho suposo, que ja han posat la veu de la Piaf, això ja ho suposava.
A vegades han fet desastres, no et pensis, quan van fer...
Però diu que està molt bé, eh? Perquè una meva amiga l'ha vista per la televisió.
Sí.
L'ha vista per la televisió, però per Suïssa.
Sí.
Per Suïssa ja l'han passada, també.
Mm-hmm. No, per televisió no sé. Però és molt estrany, perquè és una pel·lícula tan recent que encara no s'ha estrenat enlloc. I, per tant, normalment no s'hauria hagut de veure encara a televisió, eh?
Ja ho sé, però allà a Suïssa la passa els passa molt de pressa, eh?
Carai, alguna trampa rara, eh? Perquè és estrany,
sí,
això. Però, en fi, afortunada ella.
És una pel·lícula francesa, però allà a Suïssa és diferent,
eh? Sí. Bé, doncs escolta, jo miraré exactament quan està prevista l'estrena de La Mom,
sí,
i no t'amoïnis que t'ho diré un dia d'aquests.
Bueno.
Si no és avui mateix, eh?
Avui mateix?
Però pot ser que caigui aviat, eh?
Molt bé, gràcies.
Joana, tu, moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit, una
abraçada. A reveure, una abraçada. També ens diu el Dani que a veure si posem el programa un dia d'aquests, l'àrea de Papageno i Papagena, el pa-pa-pa-pa de la flauta màgica de Mozart, aprofitant que ja és una banda sonora, ja ho era per la pel·lícula d'Ingmar Bergman, esclar. Però és que ara arriba divendres que ve la nova versió dirigida per Kenneth Branagh, i el Dani ja l'ha anat a veure i diu que li ha semblat entretinguda fins al punt. No només això, sinó que no és una persona especialment interessada per l'òpera, i diu que li va venir molt de gust no només veure la pel·lícula, sinó sentir l'òpera sencera després, i que ha d'agrair al Kenneth Branagh moltes coses, ja que a partir de molt soroll per no res es va acostar també al món de Shakespeare. Diu, tots tenim un passat. Doncs bé, seguim endavant i us recordo, entre totes les trucades o correus que envieu, triaré el que sigui, o la millor pregunta, o el millor comentari, o la millor petició musical de la nit, per regalar-vos un DVD a un dels que escriviu o truqueu. Un DVD de la pel·lícula Siddhartha, de Conrad Rux. Carme, hola, benvinguda i bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què hi ha, Carme?
Jo no sé si és la millor petició, però per mi sí que ho és.
Tu fes-la, fes-la. A veure, ja deixa'm d'opció després de triar, clar.
Des de fa uns minuts, la 2, em sembla que és, està matent la pel·lícula El Trifó Julio Jim.
Sí, obra mestra.
A mi m'encantaria escoltar del Georges Delerue la música d'aquesta pel·lícula o de qualsevol altra.
Però la música de fons o la cançó que canta...
Home, la Tourbillon m'agradaria moltíssim, però com que l'has posat alguna vegada,
sí,
doncs alguna banda sonora del Georges Delerue.
Per exemple, Jules i Jim o un altre qualsevol?
O aquesta o la que tu vulguis.
Molt bé, amb música Magnolias de Acero...
També,
o una que sigui maca, eh? O Riques i Famoses, per exemple.
Per exemple. Emblemàtica era Jules i Jim, per això.
D'acord, Carme, molt bé. I si no, doncs ja ho tocarem també tot el Club de la Finestra Indiscreta si ho fem aquest estiu.
Escolta, tant de bo sigui així. Imprescindible que el Club de la Finestra Indiscreta s'emeti als estius.
I per això ens venies a acompanyar per demanar la música de Delerue?
Home, clar, tot junt.
Perfecte, em sembla correcte.
Amb dues coses, sí?
Perfecte, Carme.
Molt bé.
Una abraçada i bona nit.
A tu també, bona nit.
Adéu, carinyo. Porta't bé. I veure bon cinema, sempre veure bon cinema. Finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge al 7033 93 201 74 74.
Els guions cinematogràfics francesos fa anys que han quedat usurpats per l'efecte vides creuades, però en els dos últims anys els productes associats són quantiosos i descoratjadors. Tot i així, isoladament, alguns directors aprofiten la carcassa per desenvolupar històries dibuixades per flexibles geometries. Aquest podria ser el cas de J'attends quelqu'un, la tercera pel·lícula de Jérôme Bonnel, després de Le Chinon d'Olga i Yeux clairs, que va guanyar el Premi Jean Vigo el 2005. J'attends quelqu'un ens fa un zoom sobre un grup de destins sota la idea que la felicitat sempre està tocada als dits, però que mai la podem abraçar. Una imatge argumental aquàtica d'individus que voldrien veure's l'oceà. Un patró de bar enamorat de la prostituta del poble amb la que manté una relació periòdica gairebé marital. Un matrimoni de molts anys, clients del bar i farcits de dèries i adulteris físics o psicològics. I per acabar, un jove desorientat que projecta les seves expectatives en els qui l'envolten. Els plànols seqüència fixos i la improvisació fluctuant dels actors no malmet la precisió de la posada en escena que reuneix, però no associa, les solituds incompreses. Jérôme Bonnel s'agermana als pintors impressionistes. Capta l'instant amb pinzellades elegants i contundents. Les escenes són taques de color bàsic, sense excessiu treball psicològic i des de lluny. Ara bé, de prop, es revelen rics matisos de melanconia o efímera felicitat. J'attends quelqu'un desprèn l'encant de les pel·lícules franceses ambientades a província, en les que la vida corrent dels personatges envaeix la pantalla seguint una atractiva fragilitat. Cada personatge atrau el públic d'una manera individualitzada. Tots són herois, gairebé anònims, del dia a dia, amb una melodia col·lectiva que no cau en excessos teatrals. Els personatges es revelen per atzar enmig d'un fragment qualsevol on l'espectador és un intrus en les crisis, les il·lusions o les banalitats. Tots els personatges esperen alguna cosa, i així passa el temps, en una lenta i dolça traïció dels sentiments. Jérôme Bonnel fa enlairar-se les guspires del més imperceptible amb una fluidesa d'impossible proximitat. Les estrenes de la setmana a París es completen amb l'enfarfegadora Ensemble c'est tout, l'última pel·lícula de Claude Berry protagonitzada per Audrey Tautou i el premiat director Guillaume Canet, que aquí fa d'actor. Després, una bona dosi de moralina a través de les peripècies quotidianes d'un metge generalista de Lió amb el documental d'Hélène de Crécy, La Consultation, una història viva sobre la malaltia d'existir, analitzada com una ecografia social que acaba sent un aparador de curiositats. I finalment, una pel·lícula còmica i estranyament estranya, L'homme qui rêvait d'un enfant, de Delphine Gleizé, una curiosa descoberta que compagina l'absurd i el més sorprenent a través d'imatges de gran bellesa. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, París.
Era la Maria Rovira des de París, com sempre, informant de les novetats de la cartellera francesa. I hem passat de la Momo Piaf a Jules et Jim i a Georges Delerue, compositor francès, a França, i a França continuem, perquè ara us parlaré d'Indigent o Indígenes, la pel·lícula que, amb el seu títol anglès, Days of Glory, va ser candidata per Algèria a l'Òscar al millor film de parla no anglesa, i no va guanyar, esclar. Una pel·lícula de Rachid Bouhareb que va ser vençuda per La vida de los otros. La vida de los otros, per cert, mereix un comentari de Llorenç que ens acaba d'escriure dient que és simplement imprescindible. És més, amb el temps esdevindrà un clàssic. Quina manera de fer fàcil i digerible una trama tan complexa i sense fer massa enrenou. Vaig gaudir com feia temps que no ho feia. Avui ha tocat, en canvi, L'últim rei d'Escòcia. Destacaria la gamma de registres que fa servir Forest Whitaker i realment fa honor a l'Oscar rebut. És genial. La resta no passa de ser una bona documentació d'uns fets més propis de segles passats, però que realment els veiem repetits massa sovint a certs països de l'Àfrica contemporània. Doncs bé, un cop fet el comentari de La vida de los otros, l'heu anat a veure, sou dels entusiastes d'aquesta pel·lícula. Aquest indigent que competia amb ella arriba aviat a les nostres pantalles. És la pel·lícula que explica la participació de cossos d'exèrcit del nord d'Àfrica al deslliurament d'Europa a la Segona Guerra Mundial i el reconeixement que s'ha de fer del seu sacrifici i del seu esforç. Una pel·lícula de guerra feta amb tots els ets i uts del gènere i també amb una voluntat de fer justícia històrica claríssima. I us oferim a la finestra indiscreta una cosa més aquesta nit. Tenim 6 entrades dobles per anar a veure Indigent o Indígenes. Quan? La setmana que va del 30 de març al 5 d'abril. On? A qualsevol sessió de qualsevol cinema que faci la pel·lícula a Barcelona. Entre el 30 de març i el 5 d'abril, a qualsevol sessió, de qualsevol dia, de qualsevol cinema on es projecta la pel·lícula a Barcelona, del 30 de març al 5 d'abril. Voleu aquestes entrades dobles? En tenim 6. Les podeu demanar trucant al 93-201-7474 o escrivint a finestra@catradio.cat o des del mòbil al 7033 posant catfinestra, deixant un espai i després el missatge. La música d'Armand Amar, la música d'Indígenes. I una nova trucada a la Pilar és benvinguda al programa. Una abraçada, com estàs, noia? Bona nit.
Molt bé.
Què hi ha, Pilar? Què volies?
Mira, Àlex, sense ganes de polèmica, eh?
A veure, crida ben alt, crida ben alt.
Sense ganes de polèmica.
No.
Perquè jo, de pel·lícules amb original,
sí?
N'he vist moltíssimes.
Uh-huh.
Quan no se'n parlava.
Uh-huh.
Perquè a Mataró teníem l'Ideal Club,
uh-huh,
que... Bueno, em van fer la tira i jo m'havia acostumat a totes les fonètiques japoneses, a hongareses, en fi, i a llegir. Però actualment
sí,
la vida canvia.
Uh-huh.
I ara jo no puc llegir.
Doncs...
Els que no podem llegir i no sabem anglès,
doncs...
en quin lloc ens deixen?
Doncs res, a veure pel·lícules doblades, ja que ara per ara encara és un sistema que teniu assequible, no hi ha problema. No, ningú obliga a ningú, eh?
Ningú obliga a sintonitzar.
Ningú obliga a ningú. De cap de les maneres, per molt que defensem aquí la versió original, però per descomptat tothom és lliure de fer el que vulgui. És clar que sí, Pilar. No hi ha polèmica.
No,
en aquest moment no hi ha polèmica.
I que reconec que acostumar-te a l'oïda al dia original d'un uh-huh actor, descomptant en Gary Cooper,
uh-huh,
en el manantial, en uh-huh el seu legat, que uh-huh jo sempre em quedo amb el doblatge,
uh-huh,
és maco, m'agrada.
Doncs potser després el sentiràs i tot, ja veus.
Sí?
Sí, és possible. Clar. És possible, i per una raó que ara no t'explicaré encara, Pilar. Clar.
Mira.
I l'altre tema?
Però demano una música que no és... No la canta, i és quasi un recitatiu,
sí?
Però m'agrada molt.
A veure...
En Richard Nicholson cantant The Wheel of Horses.
Qui has dit?
En Richard Nicholson.
Richard què?
Nicholson, o Nicholson.
Ah, Richard Nicholson.
Sí.
Qui és Richard Nicholson?
En aquella pel·lícula...
El Jack Nicholson, dona!
Ai,
que m'estàs confonent, jo no sé si...
Jo
ara no sabia si parlaves del Richard Nixon o del Jack Nicholson.
Calla, que faig una creu.
Ah, doncs ja està. La Vie en Rose, clar que sí. La Vie en Rose, sí senyor, cantada pel Jack Nicholson, cap problema.
La canta a casa com un recitatiu.
Perquè no sap cantar.
Molt bonica.
Molt bé, Pilar, doncs la posarem perquè aprofitar-la tots.
Eh, que sí?
Et sembla bé?
Sí. Escolta'm, i em deus... Bueno, no em deus. Vaig demanar que em busquessis el vals dels patinadors.
Oh, però no, hi ha una cua.
El
vals aquest
no
també.
No vull ser la primera, no.
No s'amoïni.
No.
D'acord?
Val.
Vinga.
Val.
Pilar.
Bona nit.
Bona nit. I sense polèmica. Sabeu una cosa? El hit parade del cinema a Espanya d'aquest cap de setmana, la primera ha estat Hannibal, la segona Norbit, la tercera Epic Movie, la quarta El Velo Pintado, la cinquena Un Puente hacia Terabitia, la sisena Lola, la setena La Vida de los Otros, la vuitena Diamantes de Sangre, la novena Viviendo el Sueño i la desena El Último Rey de Escocia. Quina pel·lícula no hi és que a mi m'agrada moltíssim? Concursante de Rodrigo García. Ha anat poquíssima gent i jo crec que és una pel·lícula espectacular en tots sentits. Per això... Insistirem en el tema, perquè aquí, quan creiem en una pel·lícula, canya, canya i canya.
Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas... En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo.
Després d'haver parlat amb Leonardo Sbaraglia a l'estrena del Concursante el cap de setmana passat, ens van quedar les ganes de conèixer i, no sé, intercanviar unes paraules amb aquest debutat en el llargmetratge, que és el Rodrigo Cortés. Sobretot i especialment perquè la pel·lícula és tan esplèndida que seria un pecat mortal que la Finestra Indiscreta no donés l'oportunitat de sentir a l'autor i futur gran realitzador del film, com intentem fer sempre aquí en el programa. Rodrigo, acabo de dejarte muy bien, pero a lo mejor no has entendido nada. No te preocupes. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí que te he entendido. Voy con frecuencia a Barcelona.
Felicidades de verdad por la película. Es uno de los flashes totales de los últimos tiempos que he tenido.
Qué bien.
Y te considero un peligro público, ¿eh? Porque después de haber hecho aquel cortometraje que nos daba instrucciones tan peligrosas sobre cómo sobrevivir en este mundo en el ruido, Concursante es una película que pone tanto las cosas en su sitio como para que nadie se pueda creer nada a partir de ahora, o casi, de lo que es el mundo que nos rodea, ¿eh?
Bueno, yo creo que esos poderes fácticos que puedes estar mencionando en realidad les traen muy al pairo que yo hable de esto, ¿no? Porque son perfectamente conscientes de que estamos todos completamente dormidos y que por más que nos pongan la verdad delante de nuestras narices no atendemos a nada. Así que no te preocupes, que mi vida está a salvo.
Bueno, de todas maneras, he de decirte que unos cuantos ya percibíamos algunas cosas y claro, lo que nos has ayudado es a abrir las miras, ¿no? A ser conscientes de hasta qué punto somos piececillas de un gran mecanismo kafkiano que incluso no queriendo se nos va a comer vivos, ¿eh?
Sí, yo diría que kafkiano es un adjetivo más que adecuado para definir esta montaña rusa en la que se ha introducido a la fuerza tanto el espectador como el protagonista y salvajemente vapuleado para ser arrojado sin temencia al final en una cuneta cualquiera para darle algo en que pensar durante el resto del día.
Bueno, verdaderamente, yo no voy a mencionar el proceso más que un momento solo, pero eso me pide hablar un poco de Orson Welles, puesto que con todas las diferencias estilísticas de época, etcétera, etcétera, no obstante,
Hay algo en el ímpetu, en la riqueza narrativa de la película, en la osadía, en los cambios de registro, de cómo narrar esta historia, en la voz en primera persona por un lado, pero también en los enfoques desde todos los ángulos que das de este Martín interpretado por Leonardo Sbaraglia, en su trayectoria, que ya no sé si el del proceso o el de Ciudadano Kane, pero en cualquier caso, a mí me parece que Wells te gusta mucho.
Me gusta muchísimo Wells, y además no sabes cómo agradezco tu perspicacia al hacer ese tipo de referencias. Yo también mencionaría a F for Fake, o incluso ese inicio que se adelantó décadas a su tiempo, ese inicio del Cuarto Mandamiento, por ejemplo. Porque es un poco triste y desolador el darse cuenta como ahora hacer ese tipo de ejercicios es inmediatamente interpretado como videoclipero o publicitario, o como si Eisenstein lo fuera en su momento, ¿no? Pero lo cierto es que me siento muy muy cercano a los directores de montaje, desde Eisenstein y, por qué no, Buster Keaton, Orson Welles, sin ninguna duda Hitchcock, y el mejor director vivo para mí, sin duda, que es Scorsese.
Está muy bien. He de decir que yo creo que cuando Ciudadano Kane rompió con todas las narrativas al uso en su momento, haciendo que la historia se empezara a explicar como se explicaba y luego se fuera retrocediendo en aquel formato de flashbacks narrados, que a mí me parece que en el concursante lo bello y lo estupendo es que nunca me da la sensación de estar delante, pues, ¿cómo te diría yo?, de una frivolidad, ¿no?, sino realmente de que cada cosa no tenga más razón que ser por el momento en que se está explicando, lo que se está diciendo en ese momento, la ironía, la insolencia o la desesperación con que acompañas ese fragmento de la vida de Martín, ¿no?
Claro, es que la película en realidad, con esa estructura formal tan osada, lo que nos ayuda es entrar en esa primera persona del protagonista, de Martín Circo Martín. La película se mueve casi impulsos eléctricos, del mismo modo que el mecanismo del recuerdo se mueve impulsos eléctricos. Empezamos a contar algo, nos damos cuenta de que no lo estamos contando bien, necesitamos volver atrás para recordar algún tipo de detalle, y todo ese vértigo formal, esa combinación y estallido de formatos y esa especie de vapuleo emocional tiene mucho que ver con el propio vértigo que vive el protagonista. Para poder vivir en primera persona como él es a su vez zarandeado por la vida y desprogramado a la fuerza, tenemos que golpear también al espectador con la manipulación formal. No son fuegos de artificio extemporáneos ni ajenos a la historia.
A mí me parece que eres una persona muy segura de ti mismo, o como mínimo, el momento de realizar la película, haces lo que hay que hacer en estos casos, que es estar muy seguro de ti mismo, ¿no? El hecho de que la película sea narrada en origen por un muerto, tú tenías que imaginarte que en algún momento alguien te iba a decir, pero ¿por qué repetir la fórmula de Billy Wilder de Sunset Boulevard? Bueno, ¿por qué? Yo te lo pregunto, a mí me satisface, pero también te lo pregunto.
Pues imagino que sencillamente porque la visión de un muerto consigue hacer que todo tenga una visión aún más cáustica, que es algo de lo que está impregnado toda la historia, de una especie de humor muy ácido o de una crueldad muy divertida o una diversión muy cruel. Además aporta una especie de distancia extraña, porque toda la película está casi sobrevolada desde la distancia, como si el personaje estuviera manipulado por un demiurgo cruel que manejara a los personajes como fichas de ajedrez. Es en el montaje cuando uno puede hacer este tipo de cosas y ser el propio demiurgo cruel. Pero la referencia a Sunset Boulevard es tan, tan evidente que no merece la pena ni siquiera tratar de racionarla durante un segundo ni defenderla, porque es sencillamente un robo directo como debe ser.
Bueno, la calidad del reparto es indudable. Chetelera no ha estado nunca tan bien. La escena Bergman, para entendernos, con esa explicación de cómo funcionan los mecanismos de la economía mundial, es de una austeridad y de una certeza tan total que ya casi podría ser un corto por sí mismo, ¿no? Pero es que realmente él está estupendo. Me gusta todo el reparto de la película mucho, ¿eh?
Sí, solo se atendieron a criterios de idoneidad a la hora de escoger al reparto, que yo también creo que es muy sólido y no siento más que agradecimiento hacia ellos. En el lugar de Chete, además, había que conseguir algo muy especial, que era no hacer un maestro, vamos a llamarlo así, da igual que lo consideremos un Obi-Wan Kenobi o un Pigmalión, que no fuera un maestro emocional, sino que o que tuviera la pretensión consciente y voluntaria de ir adoptando discípulos, sino más bien su visión es la de yo ya desperté, me trae sin cuidado que usted lo haga o no, yo ya cumplí mi mi función, si quiere escucharme adelante, si no, haga lo que quiera hacer. Yo ya lo hice.
Lo cual queda dicho para todos los espectadores de la película, por supuesto.
Así es, esa especie de austeridad de esto es lo que hay, uh-huh. Y no tengo la menor intención de convencerle.
Uh-huh. Y una cosa que también quiero comentar contigo, aunque en la mayoría del cine clásico los directores no montaban sus películas, yo hoy en día no puedo entender que un director no tenga el control del montaje de sus películas. Y aún me sorprende ver que muchas películas son montadas sin intervención aparente de su director. En tu caso, eso me parecía virtualmente imposible, ¿no? Pero ¿cómo ves el tema tú? Porque realmente ver la perfección en que el tempo, el montaje, el ritmo, la sangre de tu película funciona, solo puede responder a que tú mismo has tenido ese poder. ¿Cómo es que otra gente no lo utiliza?
Bueno, personalmente no creo en fórmulas, solamente se hacen las cosas bien o mal. Hay directores que tal vez no se acerquen a la sala de montaje, otros que no se asomen al visor de la cámara, uno era Hitchcock, y estoy a muchos años de demostrar la mitad de lo que alguno de ellos hizo, pero en mi forma personal de concebir la narración no veo ninguna diferencia entre el guión, la dirección y el montaje. Me resulta imposible disociarlas, me parece que forman parte de un todo común, hasta el punto de que desde el mismo instante en que empiezo a escribir el guión ya estoy montando la película. Muchos de los recursos de montaje están plasmados ya en la primera versión de guión. Y cuando estoy dirigiendo, lo hago en virtud de cómo sé que eso debe ser montado, de manera que solamente ruedo en relación con lo que voy a poder montar. Por otro lado, no habría otra forma de haber podido hacer esta película en 6 semanas. Es una película que normalmente hubiera necesitado 10 semanas, 12 semanas, la media en películas más íntimas y que todos conocemos es de 8, así que hacer esto en 6 era absolutamente imposible sin llevar los deberes muy hechos y saber exactamente qué se iba a hacer con el material.
Estupenda la música de Víctor Reyes, estupendo los títulos de crédito, casi un sueño de Saúl Bass, ¿no? Y estupendo algo que ocurre en el final de la película, en el clímax, porque quien la vio conmigo me comentó, ostras, es que el final estaba ya, que no podía más de tan veloz que iba la película, de tanta tensión, y digo, pero si la película iba lentísima, teóricamente, la escena del incendio, casi hay una cámara lenta, y pensaba en el final de Fascinación de Brian De Palma, ¿no? ¿Cómo conseguir a veces que con producir el efecto completamente contrario, precisamente conteniendo y reteniendo, ¿no?
Sí, además ese último tercio de la película es casi insoportable, lo digo, espero, en el mejor de los uh-huh. de los sentidos, llevado hasta el paroxismo más absoluto y llevando la angustia hasta el final, pero claro, hacía falta ese final que nos reconciliara todos con la película y con cada uno de los personajes. Hay una visión que no juzga sobre ninguno de ellos, y esa reconciliación en el fondo nos obliga a rebobinar la película, a reubicarla y quedarnos con algo en lo que pensar. No se trataba de acabar arriba en una especie de explosión de euforia, sino más bien con una especie de sensación íntima y extraña en que no queramos que nos hablen de momento hasta que no consigamos ubicar lo que hemos vivido en su sitio.
En cualquier caso, concursante, yo creo que es una de esas grandes sorpresas, si es que los cortos ya no nos hubieran indicado lo contrario hace tiempo. Pero digan lo que digan, Rodrigo, en La Finestra Indiscreta apostamos por ti, pero del todo, y deseamos que, vamos, nos hagas una película cada año como mínimo. Esa dosis es imprescindible, ¿eh?
Si fuera capaz de hacer una película cada año en este país, tendría que aprender a tocar el clarinete para poder rechazar los Oscars con una buena excusa. Pero, en cualquier caso, os lo devuelvo, eso que me lanzáis de corazón, porque me siento muy, muy complacido de ver cómo has percibido la película, y mucho más en un programa que se llama como una de mis 10 películas favoritas, y si lo reduzco a 5 creo que también acertaría. Muchísimas gracias de corazón.
Rodrigo, un abrazo. A ti gracias de verdad por el placer.
Un abrazo enorme, Alex.
Buena nit.
Moment jo la tengo. Moment Stockholm Syndrome. And the doors are open as you're hoping to be. There's brighter places to see. Hands need warning early in the morning. Hardly as long I té gràcia, i té gràcia que avui també algú hagi descobert i escrit per primera vegada el programa. Ens demana la banda sonora de La vida és bella i vol saber coses sobre la sèrie Dos metros bajo tierra. Haurem de buscar informació o esperar a l'imminent aparició en el programa d'aquest nou espai que dedicarem a les sèries de televisió, Sergi. Un altre Sergi que ens agraeix tants i tants anys d'aprendre cinema i de participació i tot plegat i haver descobert a Darío Argento i ens demana la música de Rojo Oscuro o de Suspiria. Us saluda a tots i diu: visca Catalunya lliure. Es diu Sergi. Hola, Maite, gràcies, perquè diu que no es pot ni imaginar un estiu sense el Club de la Finestra Indiscreta. Demà vas a veure 300? Doncs la setmana que ve truca o escriu i comenta'ns què t'ha semblat la pel·lícula dels espartans. I us recordo que entre totes les trucades i textos que ens envieu aquesta nit, triaré qui m'hagi fet la millor pregunta o qui hagi escrit o dit el millor comentari o hagi fet la més maca petició musical i entre tots plegats regalaré un DVD de Siddhartha, la pel·lícula de Conrad Rux. Finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge al 7033-93-201-74-74, el telèfon del directe. Isabel, benvinguda, bona nit.
Hola, bona nit, Àlex.
Què, Isabel?
Mira, pues moltes gràcies pel programa i felicitats perquè és encantador, eh?
Bueno, moltes gràcies. Ja està, ja ens estem emocionant, desfent de gust tots.
Mira.
Això és el Festival dels Flams, ara, en aquests moments, eh?
Escolta, mira, jo també volia fer-te, no sé si és una aclaració, perquè no sé si ho dic de bé o què, és sobre el velo pintado.
La pel·lícula que s'ha estrenat...
Sí.
Que havien fet abans la Greta Garbo i després la Eleanor Parker, en dues versions anteriors. Digues, digues.
Pues mira, jo vaig veure que l'altre dia va trucar molta gent dient que no sabia per què el títol.
Sí? Ah, sí, sí, sí.
Sí.
Oh, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé.
Pues mira, jo soc una enamorada del Somerset Maugham, com escriu, vaja.
Sí.
Però molt. I aquest llibre el vaig llegir fa molts anys i quan ho vaig sentir que ho deia vaig pensar, no pot ser, perquè aquest home sempre... El títol té que veure amb la novel·la, no?
Uh-huh.
I vaig anar a veure la pel·lícula, que em va encantar,
uh-huh.
La fotografia és magnífica, totes les vistes de Colín són una meravella,
uh-huh.
En fi, em va agradar.
I els actors, què tal?
Pues em van agradar també.
És que ahir vam tenir, va arribar, o no me'n recordo ben bé com va anar, però vam tenir un comentari que deixava una mica en qüestió la qualitat de la interpretació de la Naomi Watts fent el personatge femení, no?
Jo em va agradar perquè és un personatge així... No, no, és que no dona per més, és que ha de ser així. Jo penso que precisament ho fa bé perquè és un personatge pobre,
uh-huh.
No? Encara que després, bueno, canvia, però bueno. Però jo crec que el velo pintado,
sí.
El títol es deu a que quan ella va a veure allà a Xangai aquella obra de representació que el seu amant, bueno, es coneixen...
Sí, sí, l'òpera xinesa, sí.
Exacte, i li comença a explicar de què va el tema,
uh-huh.
i li diu, amb el vel aquest, la noia s'està aixugant les llàgrimes perquè li ha passat això, i li pinten aquell vel la seva història. És el velo pintado.
Uh-huh.
I és ella quan se n'adona compte de que aquella obra és la seva història, és la vida d'ella.
Clar.
I li diu, de veritat diu això? I ell li contesta, diu, no tinc ni idea, no sé quin és. I ella se n'adona, en aquell vel li ha pintat la seva història.
Doncs mira...
És a partir del vel que ella se n'adona i reacciona, és quan canvia el personatge.
Doncs...
És a partir de la història del vel.
És una interpretació, una versió, una explicació de per què aquesta obra es diu El velo,
sí,
pintado,
el velo pintado,
que a mi em sembla molt raonable, molt versemblant i la dono per bona gairebé.
És que li pinta, en aquell vel li pinta la seva història.
Molt bo, molt bo.
És el velo pintado.
Ah, sí, sí.
Li pinta, jo és que ho veig tan clar.
Doncs perfecte, perfecte, Isabel.
Mira, una cosa d'això i l'altra, que se m'ha ocorregut ara mentre esperava,
sí.
És recomanar a tothom Antígona en la Biblioteca de Catalunya.
Uh-huh.
És una meravella. La interpretació, l'adaptació de l'obra, el lloc, és de veritat, és per recomanar. I s'acaba el dijous.
És una reposició, ho recordo,
sí,
i per tant
sí.
També s'ha d'anar a correcuita.
Exacte,
eh?
Sí.
Ja m'agrada que de tant en tant també traieu el tema del teatre,
home,
no?
Home, és que hi ha coses molt interessants.
Encara
també.
Que ens dediquem només al cinema, mira, ja aprofitaré, ja que m'ha arribat un correu de l'Oriol que comenta un parell d'obres de teatre.
Sí.
A veure si estàs d'acord o no, ho diré ràpidament, eh?
Sí, doncs molt bé.
Diu, la gent surt de veure Tornar a casa l'obra del Harold Pinter que fan al Teatre Nacional sense enterar-se de què va la cobla. Les ties de darrere meu es van passar la segona meitat de l'obra preguntant-se les unes a les altres, tia, tu t'estàs enterant d'alguna cosa? Perquè jo no. Crec que fer un pinter al TNC és massa agosarat, home. Això depèn de la clientela, no? Clar. I a més un teatre sempre ha d'estar al peu del canó, clar, i sobretot dels clàssics contemporanis, indispensable, indispensable. Si la gent no està a l'alçada, mala sort. No. O escolta, cadascú arriba on pot, per descomptat. També comenta l'altra guerra, l'obra que fan a la Villa Ruel, un monòleg sobre la violència masclista, massa suat, plegat de tòpics i llocs comuns, i que dramatúrgicament no porta res de nou. És la superba interpretació d'una de les grans, la Cristina Plazas, que es menja a l'escenari el que val la pena. Volem més Plazas, així que si vols veure bona actriu ja saps on anar,
Pues ho faré.
I a més un comentari final que fa l'Oriol. Per cert, és una sensació meva o en els teatres cada cop sonen més mòbils i fins i tot la penya, si pot, parla com si no res. Canya dura contra la penya trunyo i que els fotin fora de la sala. Què dius tu?
Jo que sí, que efectivament, i que deixin de menjar, perquè l'altre dia al Club Coliseum, no sé què venen a l'entrada, que tothom amb els, aquells paperets, crac, 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 crac,
sí,
i escolta, va
emprenyar,
ser horrorós.
Emprenyar de valent,
sí,
emprenyar de valent.
De veritat que sí, de veritat que sí.
Mengem amb la boca tancada, com a mínim, senyors
prohibir,
i senyors.
Prohibir totalment comprar menjar abans d'entrar. Ben. És que, no ho sé, ho trobo.
I si el comprem, desembolicar els caramels abans que comenci l'obra o la pel·lícula.
Pues sí.
I menjar amb la boca tancada, que això és una regla d'educació de tota la vida, de tota la vida.
També.
Podem menjar, però sense fer soroll, carai.
I tant,
vull dir,
i
està
tant.
Clar, no?
I tant.
Isabel,
bueno,
una abraçada.
Igualment, bona nit per tothom.
Una abraçada
molt forta.
Moltíssimes
bona
gràcies.
Adéu, adéu, adéu.
Ens queda una pregunta abans d'arribar a les dues de la matinada. Senyores i senyors, a veure qui ens dona un cop de mà, perquè el Carles ens escriu i intenta localitzar el títol d'una comèdia que va veure al cinema i que tracta d'una obra de teatre que es desenvolupa en el si d'una companyia de teatre no massa ben avinguda. Crec recordar, diu, que hi havia diversos actors coneguts de Hollywood interpretant els personatges. I només recordo una escena en la qual els actors que estan entre bambolines, diu, van discutint-se entre ells fins que els toca sortir a escena. I quan surten d'escena i tornen al darrere, tornen a la brega. Sabeu de quina pel·lícula parla el Carles? Una pel·lícula sobre una obra de teatre que s'està representant i que tot quisqui es baralla fora de l'escenari? Us ho podeu imaginar, l'obra de teatre original i la pel·lícula que es va fer, quina és? Doncs, després de les dues i del butlletí, resoldrem això i seguirem amb vosaltres. Finestra indiscreta, 93201-7474, finestra@catradio.cat i catfinestra espai missatge des del mòbil al 7033. A descansar 5 minuts i fins ara mateix.